Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Una temporada més torna a COPE Catalunya i Andorra. Converses, ho fem com des de fa ja una pila d'anys, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Abans que res, gràcies al president del grup Atusa, el senyor Amancio López, per confiar en nosaltres una temporada més. Una temporada, jo crec que serà trepidant, sobretot políticament parlant, que és la major part dels convidats que passen per aquest programa, el Converses, de cadena COPE Catalunya i Andorra. La setmana que ve comença ja la campanya de les autonòmiques del 27 de setembre, tot i que la sensació és que fa setmanes i mesos de que ja estem en plena campanya electoral. No ha estat un mes d'agost el passat de desconnexió total per moltíssima gent, pels periodistes segur que no, i per la convidada que tenim avui, la primera convidada del Converses d'aquesta temporada, segur que tampoc. D'aquí uns instants us la presento. Abans, com sempre, us faré evident els convidats, els analistes que estan amb nosaltres en aquest primer Converses de la temporada, el Joan Maria Claveguera, que és el director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
Bon estiu. Ha anat bé?
Perfecte.
Relaxat, descansat? Jo deia que el mes d'agost hem descansat poc els periodistes.
Les vacances sempre són curtes, però han estat intenses.
Intenses.
Per tant, hem aprofitat molt el temps.
Oblidades quasi ja, no?
Absolutament.
Totalment oblidades.
L'activitat política fa que en 24 hores ja no sàpigues què has fet el dia abans.
Déu-n'hi-do. Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya, tu, i suposo que igual, no?
Sí, però bueno, intento no
poca
oblidar.
Poca desconnexió, no?
He descansat, però desconnectar és una altra cosa.
No, això de la desconnexió ens costa a tots. Ja, Manel Manchón, bona tarda, Manel.
Hola, bona tarda.
Director d'Economia Digital, com era l'estiu?
Bé, bastant,
sí?
Bé, bastant bé.
Bueno.
Sí.
I Juan Carlos Valero, director de Relacions Institucionals de BCA Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bé.
Tu t'ha provat l'estiu, eh? Veig
bé, bueno, bé, en forma, eh? Activitats altes.
Bueno. Fantàstic, molt bé. El que deia la convidada del primer Converses d'aquest curs polític, Inés Arrimadas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és la presidenciable de la Generalitat de Ciutadans i suposo que també, com tots nosaltres, com els periodistes, poques vacances al mes d'agost, no? Perquè la precampanya i la campanya ens barreja tot, ja.
I tant, molt poquetes. Jo no sé si li podem dir fins i tot vacances als pocs dies que hem tingut, però bueno, molta il·lusió també de cara a les properes eleccions, o sigui que no passa res.
Mm-hmm. Ella és, com sap tothom, una dona, candidata a la presidència, com deia, de la Generalitat, la més jove d'aquests comicis al Parlament de Catalunya. Aviam, fem una mica de currículum, situem els oïdors, com va entrar Inés Arrimadas a la política, com va ser la seva arribada a Ciutadans i tot plegat, i arribar aquí ara a ser candidata a la presidència de la Generalitat.
Sí, jo no havia pensat mai dedicar-me a la política, la veritat. Dintre del món polític sí que he conegut gent que des de ben petits ja somiaven, no?, en poder ser president de la Generalitat o diputat. La veritat és que no és el meu cas. Jo no havia tingut mai cap tipus de relació amb la política fins a l'any 2010, que una companya de feina, jo treballava en una empresa privada normal, i una companya de feina em va dir: aquest dissabte vaig a un acte d'un partit polític de Ciutadans, què vols venir? I dic, bueno, vale, sí, la veritat és que m'agrada molt, no?, aquest noi, l'Albert, que parla molt bé. I li vaig acompanyar, i el primer acte que jo vaig veure de Ciutadans, el que més em va agradar és que no semblava un acte polític. Semblava més bé un acte, doncs, o tècnic o de gent, doncs, més intel·lectual, unes propostes que no tenia el gust que jo sempre havia pensat que havia de tenir un míting polític, no? I la veritat és que a poc em vaig començar a interessar més pel tema del partit, em vaig apropar cada cop més, fins que em van proposar ser la portaveu de les joventuts del partit. Jo, fins i tot, quan m'ho van dir, no era ni tan sols afiliada, o sigui, em vaig afiliar, vaig ser la portaveu de les joventuts, i a partir d'aquí, doncs, després, uns mesos després, l'Albert Rivera em va sentir parlar, no me'n recordo ben bé a on, i em va proposar anar al Parlament, a la Comissió de Joventut del Parlament, que és la primera, l'única comissió on es pot parlar sense ser diputada. I a partir d'aquí, doncs, em vaig anar apropant cada cop més al partit, fins que em van proposar, doncs, presentar-me com a diputada a les darreres eleccions autonòmiques del 2012. I a partir d'aquí, doncs, ja ha estat cada cop més implicació. Jo vaig començar com a diputada normal, després vaig ser portaveu adjunta i ara sóc portaveu del grup parlamentari, i a més doncs, vaig prendre la decisió, també animada per molts companys, de presentar-me a ser presidenta, a la candidata a ser presidenta de la Generalitat de Catalunya per part de Ciutadans. Si això ha estat la meva història, no ho hauria dit mai. Si fa 5 anys a mi algú em diu això, no m'ho creuria mai.
Una noia vinguda de Jerez, a més.
Sí,
jo soc... I Déu-n'hi-do quin català que tens, enhorabona.
Bueno, gràcies.
I escolta una cosa, Inés, també amb un repte important. Agafes el relleu d'Albert Rivera.
Sí, ni més ni menys.
Un tot terreny, una màquina política... Escolta, el llistó te'l deixen molt alt.
Sí, Albert és el millor, el polític millor valorat de tota Espanya. I això no és... O sigui, això si agafes totes les enquestes i els
estudis d'opinió... I això et fa por, tu, això et fa por, digues...
Això és una responsabilitat, però jo sempre dic que els que hem treballat a l'empresa privada sabem que el pitjor que pots tenir és un jefe mediocre. I jo tinc la sort de tenir un... No és un jefe, tampoc li veig com un jefe, líder, no? Però sí que és el líder, un president, que és molt bo. I jo crec que això és una bona notícia. És clar que té la part negativa de que el llistó està molt alt, però jo sempre prefereixo tenir a un líder o un president que sigui molt bo, que sigui el més bo de tota Espanya, a que sigui una persona mediocre i així jo poder ressaltar més, no? Jo crec que és una bona notícia. D'altres partits tenen la pena de tenir líders que no són ben valorats i nosaltres tenim la sort de tenir el líder millor valorat de tota Espanya.
Escolta, i això de que diuen de que Albert Rivera s'ha equivocat, no sé, deia el cap de cartell de Ciutadans a la Generalitat. Inés Arrimadas, com ho veu?
Jo crec que tenim una oportunitat d'or ara mateix a tota Espanya, que són les properes eleccions autonòmiques, i a més tenim un desafiament a Catalunya que sobrepassa doncs, les fronteres, per dir-ho d'aquesta manera, de Catalunya. O sigui, és un tema de tota Espanya. I jo crec que no hi ha millor solució pel desafiament que tenim sobre la taula, que tenim com a president del govern d'Espanya a una persona com l'Albert Rivera, un català, una persona que ha defensat durant anys doncs, un projecte comú d'unió, de solidaritat i d'igualtat dintre d'Espanya, i jo crec que el millor que pot fer és això, defensar com a president del govern d'Espanya o fins i tot com a líder de l'oposició o dintre del Congrés dels Diputats el que passa aquí. Jo crec que és molt perillós caure en el mar mental dels separatistes que pensen que si te'n vas a ser president d'Espanya surts de Catalunya, no? Clar que no sortim de Catalunya, i ser la persona que té a la seva mà solucions també pels temes més importants dels catalans.
D'aquí un instant obro micròfons per la resta de companys de taula. Tanco amb una pregunta. La campanya que comença ja d'aquí una setmaneta, tot just, el dia 10 a la nit, és una campanya diferent a les altres campanyes.
Sí.
Jo no sé per què estarà marcada, si per el debat independentista, si per el tema de la corrupció... En fi, com ho veu vostè, això?
Jo crec que, evidentment...
Quins seran els temes?
Jo crec que, malauradament, el principal tema de debat serà el sí a la Unió dintre d'Espanya o dintre de la Unió Europea o no, i no a la Unió i no a la Unió Europea, no? I per tant jo crec que malauradament aquest serà el principal tema de debat, perquè hi ha interessos que això sigui així per part del senyor Mas i la candidatura separatista, però nosaltres no li donarem el gust al senyor Mas de no parlar del que interessa la gent de veritat, que és la corrupció, que és la sanitat, que és l'educació, que és l'atur, etcètera. O sigui, nosaltres tenim, jo crec que som l'únic partit que podem parlar d'unió sense cap tipus de complexes, però que també parlem i som defensors de la regeneració. Les properes eleccions seran molt clares de unió sí o unió no, però jo crec que també hi ha un altre tema, que és regeneració política sí o no. I Ciutadans és l'únic partit que pot defensar igual la unió i la regeneració. Hi ha partits que parlen molt d'unió, per exemple el Partit Popular, que són grans defensors de la unió dels catalans amb la resta d'espanyols, que a mi em sembla molt bé, però clar, de regeneració política poden parlar molt poquet. I hi ha d'altres partits que parlen molt de regeneració, com Podemos i tal, però clar, d'unió no volen parlar perquè han posat de cap de cartell doncs una persona que és independentista, no? L'únic partit que tenim un discurs molt clar d'unió i de regeneració política som nosaltres. Crec.
Paraules d'Inés Arrimadas, presidenciable de Ciutadans a la Generalitat, mans aixecades, totes. Comencem per l'esquerra, va, per l'esquerra.
Home, per l'esquerra,
per què no digui?
Per l'esquerra geogràfica. Per l'extrema esquerra.
Per l'esquerra, segons la taula s'estem situats.
La senyora Arrimadas ens ha dit que...
Joan Maria Clavegueda.
El seu partit intentarà trobar solucions els principals temes que pateixen els catalans de cara amb aquestes eleccions que ell ha qualificat d'autonòmiques. Senyora Arrimadas, a veure, quins creuen que són els temes que principalment afecten els catalans? Aquests catalans que cada any veuen que, entre d'altres coses, 16.000 milions dels seus impostos no retornen a Catalunya, que cada any veuen que els pressupostos generals de l'Estat amb inversions dediquen a Catalunya no el 12% que li pertoca a la població, no tampoc el 22% que li toca per producte interior brut, sinó el 10,7% que li ha tocat aquest any i que ha servit perquè tant Foment del Treball Nacional com la Cambra de Comerç de Barcelona hagin criticat repetidament. La pregunta és: aquest és un problema, el finançament de Catalunya, les inversions que l'Estat dedica a Catalunya?
Bueno, primer jo nego la major. Sí, aquestes dades, jo crec que és un mantra que alguns s'han dedicat a repetir i fins i tot molta gent l'ha interioritzat, no? Jo crec que hem de ser seriosos i això no és una xifra que respongui a cap realitat. Però més enllà, jo crec que respecte a la seva pregunta...
Però sí, de les tres xifres que li he dit, quina és
perquè la inversió...
El 12% no és la població
La inversió que rep Catalunya, no podem demanar que cada any la inversió que rebi tots els territoris sigui la mateixa del seu PIB. Això ens portaria a que cada any la Generalitat hagi d'invertir a Barcelona i a l'àrea metropolitana de Barcelona doncs a prop del 60% de les seves inversions. Jo crec que un govern ha de tenir un projecte de país, podem parlar, alguns parlaran de Catalunya o podem parlar d'Espanya, i s'ha de repartir la inversió i s'ha de pensar a llarg termini. No pots demanar les mateixes inversions cada any perquè hi ha projectes d'inversió que doncs tenen una amortització de 20 anys. Però més enllà de tot això, jo crec que la seva pregunta anava dirigida al tema del finançament i a mi això em sembla molt, molt important, no? Nosaltres volem canviar el sistema de finançament de les comunitats autònomes perquè tampoc no ens agrada. I sí, creiem que hi ha comunitats autònomes, com ens passa també a Catalunya, que hem de prestar una sèrie de serveis bàsics, com són l'educació i la sanitat, i no tenim un finançament adient per prestar aquests serveis. I nosaltres el que proposem és canviar el model de finançament de les comunitats autònomes i anar cap a un model més semblant als models federals, per exemple, el que tenim a Alemanya, no? Que funciona molt bé i que jo crec que, a més, el que hem de garantir és els serveis bàsics. Nosaltres podem tenir molts recursos a Catalunya, però al final tenir un govern que prefereixi gastar aquests diners en televisions públiques o en consells comarcals o en consultes il·legals. O sigui, no només hem de parlar quants diners volem, que jo sóc la primera que aniré, si sóc presidenta de la Generalitat, a demanar i a construir entre tots un nou sistema de finançament, sinó que també hem de veure com ens gastem aquests diners. I nosaltres el que proposem és que els diners que vagin dirigits a sanitat i educació estiguin blindats. És un sistema que funciona molt bé, és un sistema de futur i és evident que amb aquest desafiament separatista el que estem entre d'altres coses renunciant és a intentar millorar aquest sistema de finançament. Tenim un canvi polític a tocar a tota Espanya i jo crec que una de les grans reformes que necessitem és una reforma de l'administració pública que vagi acompanyada d'una millora del sistema de finançament. És a dir, més recursos sí, però també millor prioritzat.
Per tant, el 10,6% d'inversions d'aquest any el trobo injust.
No és injust. Jo crec que s'ha de tenir un projecte de país al cap, un projecte per tot Espanya, i crec que posar l'accent en el victimisme respecte al govern d'Espanya, primer, és fals, perquè no és l'origen dels problemes que tenim els catalans, i segon, que és injust. Jo crec que no podem demanar sempre als territoris més rics, no podem sempre estar amb la lupa i de cada any. Jo crec que les inversions s'han de mirar a llarg termini i, a més, s'ha de ser just, no? Perquè hi ha inversions que es fan fora de Catalunya però que també es donen servei als catalans. I en aquesta xifra que vostè dona, doncs no es té en compte infraestructures que estan fora de Catalunya però que realment també donen un servei. Jo crec que l'important és les persones i no tant els territoris, no? I jo crec que ho tenim molt clar des de Ciutadans.
Leandro Lamorra.
Sí, de cara a les properes eleccions del 27 de setembre, consideres que la clau és l'alta participació? I si és així, què pensa fer Ciutadans per tal de mobilitzar la gent? I a quins territoris, si és a l'àrea metropolitana... I què fareu per tal de motivar la gent per tal que vagi a votar?
Sí, la mobilització i la participació serà fonamental i pot canviar d'una manera radical el resultat de les eleccions. I per tant jo crido a la participació, perquè ens hi juguem molt i sabem que amb una participació alta guanyaríem les opcions constitucionalistes i Ciutadans, jo crec que concretament guanyaria sens dubte per poder governar a Catalunya. I com ho farem? Jo crec que s'ha de fer amb un projecte d'il·lusió. Jo crec que si li diem a la gent que si no vota, tenim el separatisme, doncs no tindrà cap il·lusió per sortir a votar. Jo crec que no hem de triar entre separatisme e immobilisme. Jo crec que hem d'oferir als catalans una tercera alternativa, que sigui reformar Catalunya i reformar el conjunt d'Espanya d'una manera seriosa, viable i dintre d'un projecte comú que es diu Espanya, es diu Unió Europea. Nosaltres ho tenim molt clar, és la il·lusió la que farà sortir la gent de casa seva i en el carrer. Els que són independentistes estan hipermobilitzats i nosaltres el que hem d'aconseguir és il·lusionar a la gent que no és independentista per també tenir una opció i una il·lusió per poder anar a votar. I això és evident. Si tu ofereixes a la gent seguir com estem, no sortiran a votar, encara que no vulguin la independència. Nosaltres el que oferim és un projecte de reforma de tota Catalunya i del conjunt d'Espanya que, sens dubte, pugui ser més il·lusionant per la gent.
Per tant, el discurs de la por per si mateix contra l'independentisme, creus que no funciona?
Jo crec que no només... Jo primer no li diria discurs de la por a dir les veritats, no? Jo crec que dir als catalans que és la independència de Catalunya suposaria sortir de la Unió Europea no és el discurs de la por, és el discurs del realisme, és el discurs de la veritat, no? I no... Jo crec que tothom ha sentit les paraules de la senyora Merkel o les paraules de la presidenta de la Comissió Europea. És a dir, és una cosa que és evident. Ara bé, només explicant les coses dolentes que té la independència no farem sortir a tothom al carrer a votar. I per això deia que no només s'ha d'explicar lo dolent que és la independència o que suposaria la independència per Catalunya, sinó que s'han de fer propostes per millorar el que és. Perquè jo també em vull independitzar de la corrupció, jo em vull independitzar de la justícia polititzada, jo em vull independitzar de les retallades en sanitat i educació, però la meva opció no és treure Catalunya d'Espanya de la Unió Europea, sinó intentar millorar el país.
Posar en valor que estem millor junts que no pas separats.
I tant, i tant.
Manel Manxó,
vinga. Jo volia preguntar que precisament a Ciutadans nega el fet que aquestes eleccions puguin ser un plebiscit sobre la independència, com ho vol plantejar la llista del senyor Mas, però al final, a la nit del dia 27, que haurem de comptar primer escons, després vots, i en funció del resultat, per vostè, per Ciutadans, què hauria de fer el govern que surti de les generals? Perquè sí que és veritat que encara que no siguin dues voltes, però sí és important esperar-se a veure què passa a les generals per saber les conseqüències finals que tindran aquestes eleccions catalanes, no? És veritat que si hi hagués una majoria absoluta de la llista de Junts pel Sí, doncs pel nou govern que surti de les eleccions generals suposarà un repte importantíssim. Sí. Per tant, aquestes dues qüestions: què hem de fer la nit electoral i què hauria de fer el nou govern que surti de les generals?
Bueno, que el 27 de setembre no són unes eleccions plebiscitàries, això no és que ho digui Ciutadans ni ho dic jo, és que en democràcia, per sort, no existeixen els plebiscits i, per tant, tenim eleccions autonòmiques que són prou importants com per voler vestir-les d'una cosa que no existeix en democràcia, no? Ara, que el 27 de setembre molta gent farà molts anàlisis del resultat de les eleccions, això és una evidència, i ho podrem fer, i podrem comptar vots, i podrem comptar diputats, però al final el que cal és constituir un nou govern de la Generalitat de Catalunya. O sigui, pot haver molta gent que tingui moltes il·lusions o moltes intencions després del 27 de setembre, però el que es farà és constituir un nou govern de la Generalitat. I jo sempre dic el mateix, perquè els que no som independentistes, els que volem seguir sent ciutadans d'Espanya i de la Unió Europea, si guanyem les eleccions hem de respectar les lleis i els drets de les persones. Però sembla, no sé a qui se l'ha acudit això, que si ets independentista i ets un polític que guanya les eleccions i que ets independentista ja tens una llicència per poder fer el que vulguis. Jo crec que guanyem nosaltres o guanyi doncs la llista independentista, qui guanyi seran polítics que hauran de respectar les lleis, no? I per tant jo crec que sí que és veritat que tenim a tocar també les eleccions generals i el govern nou del govern d'Espanya haurà de gestionar això. Jo el que espero és sortir i guanyar el 27 de setembre i ho tenim a més al nostre abast. Només necessitem més mobilització de la que hi ha, perquè som majoria, això ja ho sabem, sociològicament som majoria molt clara. Per tant, si tenim una bona participació, no hem de pensar en què farà el govern d'Espanya. Jo crec que una diferència molt, molt clara entre nosaltres, des de Ciutadans i el PP i el PSOE, és que sempre han sortit a perdre el partit a Catalunya. I per primera vegada nosaltres tenim l'opció de guanyar aquest partit i de deixar de pensar en què ha de fer el govern de Madrid, què ha de fer Artur Mas. Doncs enviar el senyor Artur Mas a casa seva i començar a governar per a tots. Però sí que és veritat que si guanyés la llista independentista, que jo espero que no, i comencessin a fer doncs, coses que estan fora del marc democràtic, doncs el govern d'Espanya hauria de reaccionar. Però ha de reaccionar en dos àmbits. Un, el jurídic, que és el que hi ha i el que ha d'aplicar, però després en el polític també. I jo crec que no hi ha millor opció alternativa al separatisme que una Espanya que funcioni. Jo crec que hi ha molta gent a Catalunya que no ha estat mai independentista i que ara s'hi ha tornat perquè li han explicat que això és la millor solució pels problemes del país, no? I jo crec que si tenim un govern d'Espanya nou que comenci a fer reformes i que la gent, els catalans també, podem visualitzar que el país va millor, això serà el millor remei contra el separatisme. Jo crec que no serà una qüestió de 15 minuts, no ho vull simplificar perquè portem anys alimentant el nacionalisme i no ho solucionarem en 15 dies d'un govern d'Espanya, però crec que aquest és el camí. Primer, guanyar aquí el 27 de setembre i després el nou govern que guanyi a les eleccions generals, doncs que sigui conscient que el millor remei contra el separatisme a Catalunya és una Espanya que funcioni. Aquest és el nostre objectiu, guanyar aquí i a Espanya, o guanyar, o si no podem, perquè segons les enquestes no és tan fàcil com aquí, com a Catalunya, doncs poder influir perquè comenci a fer un canvi a Espanya que faci que fins i tot els catalans independentistes doncs es sentim orgullosos també del país.
Però una Espanya que funcioni o una Espanya que reconegui l'encaix, un millor encaix de Catalunya?
És que jo crec que la gent, i si agafem qualsevol estudi d'opinió, a la gent no li importa l'encaix polític i territorial de Catalunya com a territori. A la gent li importa la vida dels ciutadans de Catalunya, i l'atur, i la corrupció, i la qualitat educativa. Per tant, deixem de parlar tant de territoris i anem a parlar més de persones. Jo crec que si tu fas qualsevol enquesta, li preguntes a qualsevol català, preferirà doncs tenir els llibres de text gratis ara que estem a setembre i que és un esforç econòmic molt important per les famílies, que tenir un document que digui que Catalunya està per sobre de la resta de comunitats autònomes
i que és una nació.
Però és que jo crec que tenim la sort de viure en una nació com és Espanya, que és plural. Jo no compraré el discurs d'aquells que volen fer una única Espanya que negui la pluralitat, però tampoc comprar el discurs de que és impossible doncs, tenir un país plural amb més d'una llengua dintre d'una mateixa nació. De totes maneres, com que a mi m'importen més les persones que els temes d'identitat, sempre lluitaré més perquè la gent tingui solucions als seus problemes.
Joan Carles Valero.
Sí, vostè diu que el seu partit, Ciutadans, està molt ben posicionat, les enquestes així ho indiquen, no? Fins i tot hi ha moltes que li donen com a segon partit, no? En número d'escons i fins i tot de vots, i potser que no guanyi, però sí que estiguin en allò, en la segona posició, el que seria un resultat que doni peu a que altres partits puguin donar recolzament a la seva opció, que fins i tot vostè pugui ser la presidenta de la Generalitat de Catalunya, la primera dona presidenta de la Generalitat de Catalunya.
Carai.
Amb el recolzament potser de socialistes i fins i tot del PP, fins i tot fora del govern, no? Donant recolzament, no? Vull dir, en aquest jo supòsit, no? De que sigui vostè així, ja el partit ha dit, el seu partit, que no veu primordial que sigui la llista més votada la que formi govern, per tant ja s'estan allò aplanant el terreny, no? En aquest sentit, quines serien les primeres mesures que vostè adoptaria en el cas de que la seva opció política transversal doncs tingués el recolzament d'altres opcions constitucionalistes?
Bueno, en primer lloc, evidentment que nosaltres farem tot el que sigui possible democràticament parlant per intentar evitar que una llista de persones que diuen que s'assaltaran la Constitució i que declararan unilateralment la independència i ens trauran de la Unió Europea pugui governar, encara que hagin guanyat.
Bueno, no, ja, per tant, ja, vostè és la presidenta.
Jo, per tant, dit això, que és evident,
ja
que jo crec que s'ha de deixar clar que, òbviament, que encara que guanyin no, farem el possible perquè no facin el que diuen que volen fer, no, que es traurà Catalunya de la Unió Europea i d'Espanya, doncs jo crec que la millor opció per Catalunya és això, tenir una opció política nova que governi per a tots i que probablement necessitarem que determinats partits constitucionalistes o simplement que respectin la democràcia i els valors democràtics i constitucionals ens puguin donar suport. Jo la primera mesura que jo de les primeres mesures que faria seria una auditoria general de com està funcionant la Generalitat per detectar aquestes xarxes clientelars que donen peu als casos de corrupció, no? I a la vegada jo crec que posaria en marxa el pla de xoc contra l'atur que nosaltres tenim previst al nostre programa i que a més estic convençuda que podrà generar consens entre les diferents forces polítiques. Jo crec que una cosa que trobem molt a faltar a Catalunya és posar sobre la taula el que ens uneix als catalans, el que ens uneix a les diferents forces polítiques. I evidentment, si parlem d'identitats i d'independència no ens posem d'acord, però si parlem de millorar el sistema de formació que parlaven abans, no? De formació de les persones aturades o de facilitar la vida a les pimes i als autònoms perquè puguin contractar, jo crec que això sí que podrem tenir un consens evident. I per tant, jo crec que temes de lluita contra la corrupció, de generació de riquesa i d'atur i de garantir els serveis bàsics fent una reforma de l'administració pública que el que faci és eliminar allò que sobra, el greix que li diem, no?, a l'administració, i enfortir el múscul, que són la sanitat i l'educació, jo crec que serien les tres qüestions bàsiques i prioritàries del nou govern, que seria un nou govern per a tots els catalans que prioritzi millor que el que fem, que el que s'ha fet fins ara.
Tancant ambaixades a fora.
Per descomptat, s'ha de tancar tot això que costa molts diners als catalans i que no dona cap servei als ciutadans, no? Clar, és que nosaltres no tenim una maquineta de fer diners i això m'agradaria deixar-ho molt, molt evident, no? Perquè hi ha d'altres formacions polítiques que prometen moltes coses però que mai diuen que eliminaran res. No, les televisions públiques no les volem tocar. No, els consells comarcals, no. No, les ambaixades, no, que fan molt bona feina. No, això no, que això està molt bé. La consulta, 14 milions d'euros, que sembla que ens hem gastat tots els catalans en fer una consulta il·legal, no? No, això no s'ha de tocar perquè això era necessari. Però nosaltres donarem més sanitat i més educació? No, nosaltres no tenim aquesta maquineta de fer diners, que ja sabem després en què es tradueix quan un govern governa pensant que té una maquineta, però sí que tenim molt clares deute, que al final és un impost que pagaran els teus bisnets, no? Però nosaltres tenim molt clares les prioritats i sabem que si proposem una millora de finançament d'algun servei, ho hem de treure d'una altra vegada, d'un altre lloc, i que hem de generar feina. Jo crec que el que no tenim clar a vegades és que per repartir riquesa s'ha de generar riquesa també, perquè si no acabem repartint misèria, no? I nosaltres tenim molt clara
que... I gestionar
que
misèria és complicat, eh?
I gestionar misèria és molt complicat i a més això... És un
i crític.
És un tema que al final no dona cap tipus de futur als nostres fills.
Escolteu el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Medina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en la presidenciable de Ciutadans de la Generalitat, la senyora Inés Arrimadas, en companyia del Joan Carles Valero, Manel Manchón, Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor. Vostè parlava de pactes abans amb el Joan Carles Valero. En qui es troba més a prop a l'hora de pactar poder? Jo li situo com a hipòtesi, eh? Podemos, PSC, PP Unió.
És que l'important no és amb qui pactes, sinó per què pactes, per fer què, no? Nosaltres ja ho hem dit, hem tingut l'ocasió de demostrar a la ciutadania què hem fet després de les eleccions municipals i autonòmiques, i el que ha quedat clar és que no hem entrat en cap govern quan no hem guanyat les eleccions, i que el que hem pactat no és cadires, no ens hem repartit cap conselleria ni res, sinó que el que hem pactat són mesures que siguin bones per a la ciutadania. Per tant, per pactar mesures que són bones, per exemple, doncs, eliminar ambaixades o baixar l'IRPF que tenim a Catalunya, per exemple, l'IRPF més alt de tota Espanya, a mi tant fa amb qui puc pactar això, no? Perquè l'important no és amb qui pactes, sinó per què ho fas, no? I jo crec que el que farem aquí, doncs, serà pactar mesures. Jo crec que tindrem l'oportunitat de liderar el govern alternatiu i m'encarregaré de pactar mesures que siguin bones pels catalans i que generin consens, un ampli consens, perquè el que és evident és que després de les eleccions necessitarem tornar a l'època de diàleg i a l'època de consens que sembla que s'ha oblidat a la política en general espanyola des de fa molts anys.
La segona transició catalana.
Jo espero que podem arribar a una segona transició dintre de Catalunya, que cal canviar moltes coses, però sobretot a tota Espanya, no? Jo crec que si a tota Espanya tenim aquest marc d'una nova transició, d'una nova manera de fer política que retomi temes com el consens, jo crec que això també serà bo per Catalunya. És que, de fet, a mi una idea que jo crec que és molt il·lusionant també, és que jo crec que els primers que ens beneficiarem dels canvis que es produeixen a tota Espanya serem els catalans també, no? I no vull deixar els catalans fora de la participació d'aquesta regeneració que podem fer a tot el país.
Joan Maria.
Sí, una doble pregunta, senyora Arrimadas. Vostè acaba d'afirmar fa uns minuts que portem molts anys alimentant el nacionalisme. No sé exactament què vol dir això. Aquesta seria la primera pregunta. Exactament sí. Què vol dir que portem molts anys alimentant el nacionalisme? Hi ha gent que creu que cada moviment del Partit Popular crea independentistes. Hi ha gent que creu que el fet de que fa uns dies el senyor García Albiol presentés la proposta de reformar el Tribunal Constitucional ha creat més independentistes. Vostès ho han criticat moltíssim, això. La següent pregunta és, per tant, vostès lluitarien millor contra l'independentisme que no pas ho fa el Partit Popular?
Bueno, jo és que no m'agrada parlar ni de lluitar ni de contra. O sigui, jo treballo cada dia per aconseguir un nou govern de tots i per posar sobre la taula el que ens uneix als catalans i no pas el que ens divideix. Jo crec que s'ha fomentat el nacionalisme a Catalunya durant molts anys amb diners públics perquè s'ha fomentat la idea de que els catalans som diferents de la resta d'Espanya, que el que és important és la identitat col·lectiva i no tant la identitat personal, que el que rebem de la resta d'Espanya són atacs i el victimisme. Jo crec que això no és bo. Això s'ha alimentat a més amb recursos públics que eren de tots els catalans, independentistes, nacionalistes i no independentistes i no nacionalistes, i a mi em sembla que és una errada monumental i històrica, perquè s'ha demostrat sempre que el nacionalisme no porta normalment coses bones, no? Sinó tot el contrari.
Però no evidencien que hi ha hagut un maltracte d'Espanya?
No, jo crec que hi ha un maltracte del govern de la Generalitat cap als catalans, que han robat, que han malbaratat els diners públics, que han prioritzat molt malament. O sigui, jo no defenso...
Vostè ens deia que canviaria el sistema de finançament, per tant, deu ser dolent.
I tant, bueno, també ha estat molt injust el repartiment que ha fet la Generalitat de Catalunya a dintre de Catalunya. Però d'això no se'n parla, perquè com que ens han inculcat la idea durant anys que el que importa és Catalunya respecte a la resta d'Espanya i ni ens han deixat parlar del que passa dintre de Catalunya, alguns... Nosaltres, jo, per exemple, jo visc a Barcelona i a mi no se m'acudiria mai fer aquest anàlisi d'expoli de Barcelona respecte a les comarques que estan més despoblades, que són més desafavorides, i això és una evidència que per càpita el govern...
De veus del territori ho han fet, eh?
Bueno, no, jo, a mi no se m'acudiria perquè a mi m'importa més la gent que m'importa més la gent que els territoris que on
deixi'm
viuen,
que li,
no?
Deixi'm que li digui, només una frase que es diu al territori. Només hi ha un centralisme pitjor que el de Madrid, bueno, que és el de Barcelona.
Bueno, és que crec que no m'he expressat bé. O sigui, que hi ha centralisme dintre de Catalunya és una evidència, perquè per fer qualsevol cosa has de venir a Barcelona, no? Fins i tot podríem parlar de Barcelunya. Però jo el que voldria dir és tot el contrari. És a dir, Barcelona i l'àrea metropolitana és el pol econòmic més important de tota Catalunya. I si un agafa les inversions i el dèficit fiscal, diguem-ne, que podria haver a dintre de Catalunya, trobaria que Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona, com que és el territori més ric de tota Catalunya en termes generals, doncs algú podria dir que estem maltractats respecte d'altres territoris o d'altres comarques. A mi això no se m'acudiria mai fer-ho. I miri que sóc de Barcelona. Per tant, per què ho hem de fer entre Catalunya i la resta d'Espanya? O sigui, Catalunya és plural. No podem parlar de Catalunya com si fos una entitat homogènia i que no hi haguessin a dintre diferències ni econòmiques ni socials. Per tant, el que hem de fer és posar el focus a les persones. I no podem defensar el que ha fet el govern d'Espanya. Jo sóc molt crítica amb el que ha fet el govern d'Espanya. Hi ha coses que s'han de millorar. Hi ha coses a Espanya que no funcionen. I el sistema de finançament és una altra evidència. Però el que no farem mai és el que ha fet el nacionalisme de justificar totes les, els nyaps de gestió, tots els casos de corrupció o totes les retallades en funció del que passa al govern d'Espanya. Ni compraré el discurs del Mas, del senyor Mas, de que ells ho fan tot molt bé i és el govern d'Espanya el dolent, el que ho fa tot malament, ni compraré el discurs del senyor Rajoy, que és nosaltres ho hem fet tot superbé i són les comunitats autònomes els que ho han fet malament. Hi han coses que s'han fet bé al govern de la Generalitat i al govern d'Espanya, hi ha moltíssimes coses que s'han fet molt malament, però que tenim l'opció de reformar. És això el que em refereixo. A Catalunya hem tingut anys de destinar milions i milions d'euros en fomentar, doncs, això, el nacionalisme, que és pensar només en Catalunya contra la resta d'Espanya, o pensar que la Generalitat ho fem tot molt bé i la resta d'Espanya ho fa tot supermalament, no?
Leandro.
Sí, els partits que estan per la independència i els que estan per el dret a decidir han aconseguit consensuar lideratges, una formació de cara a les eleccions per sobre de diferències ideològiques, no? Per què és tan difícil visualitzar aquesta unitat en els, a les forces constitucionalistes? I en aquest sentit, com és possible mobilitzar la gent que estigui en contra de la independència quan els partits que estan contra la independència també estan competint entre ells, no?
Bueno, perquè això no és un plebiscit, perquè això són unes eleccions autonòmiques. Si fos un plebiscit, doncs tindríem un bloc de gent que és independentista i tindríem un bloc de gent que no som independentistes i aniríem, doncs, a les eleccions com estan fent ells, no? Però per sort estem en una democràcia, tenim la sort de tenir eleccions locals, autonòmiques i nacionals, i el que estem és davant unes eleccions autonòmiques. I nosaltres tenim programa. El que ha fet la llista independentista és renunciar al programa de govern, i el senyor Romeva va dir fa 4 dies que reconeixia que ells no tenien programa de govern perquè no volien governar, volien declarar la independència. Per tant, clar, si hi ha llistes polítiques que renuncien a governar, que renuncien a fer política, que renuncien a tenir prioritats de govern, no ens pot demanar ningú que nosaltres fem el mateix. Votar Partit Popular o votar Partit Socialista o votar Podemos no és votar Ciutadans, perquè tenim projectes, programes de governs diferents. Podem compartir que estem en contra de sortir d'Espanya de la Unió Europea, però tenim tantes coses que són diferents, tenim models diferents, que no podem simplificar la realitat en només una llista, perquè, insisteixo, això no és un plebiscit. Si nosaltres fóssim en una mateixa llista, li estaríem donant la raó a aquells que diuen que això no són les eleccions. Nosaltres sabem que són les eleccions, volem que siguin unes eleccions i volem presentar als catalans una opció política que no és exactament igual que cap de la resta, que cap altra, és una opció política diferent. Ara, després de les eleccions, doncs podrem sumar, podrem consensuar mesures, podrem treballar a favor de la Unió i del manteniment de Catalunya dintre d'Espanya, dintre de la Unió Europea, però clar que no tenim una única llista. I per últim, això de que la llista tingui un lideratge molt clar permetrà que ho posi en dubte, perquè ni tan sols
lideratges.
Sí, exacte, seria més correcte parlar de lideratges, perquè ni tan sols tenen clar ni qui seria el president. Això és que no em sembla ni seriós ni respectuós cap als ciutadans de Catalunya.
El que passa que sí que va passar que el dia 28 de setembre tinguem un Parlament molt polaritzat, no? La banda, podríem dir, independentista, sí, i la banda no independentista. Això també, dos bàndols antagònics al Parlament.
Bueno, és que jo no vull bàndols a Catalunya. Jo treballo precisament...
Ni vostè ni ningú, però allà estaran.
Jo treballo perquè el dia 27 de setembre no es divideix la societat catalana en dos bàndols. Però el 28 de setembre i el 29 de setembre seguiré treballant perquè els bàndols no siguin una realitat a Catalunya, sinó posar a sobre la taula les coses que ens uneixen als catalans. Jo estic convençuda que si el Parlament de Catalunya té com a prioritat parlar d'ocupació, de sanitat, de lluita contra la corrupció,
etcètera... Però sap vostè
etcètera,
que això no serà així a partir del 28.
No, però és que tenim l'opció a tocar. És que és la primera vegada en tota la història de la democràcia de Catalunya que tenim tan a prop el deixar de banda els temes identitaris i començar a treballar pels problemes reals dels catalans. És que l'hem d'aprofitar. És que jo treballo i el meu equip treballa cada dia perquè això sigui una realitat, i ho tenim a tocar. Si hi ha una bona mobilització, ho aconseguirem. És així de senzill. I no havien tingut mai tan a prop, mai.
No, ara cal que la gent vagi
perquè,
a votar,
clar, tot que i que... Perquè, clar, que vagi a votar perquè no volem bàndols.
Tot
nosaltres...
i que sap vostè que és el dia 27, el dia 24 és festa a Barcelona i bona part...
Clar,
de la
bueno, això també, és clar, que s'ha fet precisament per això. Compte, és que, clar, és que s'ha de dir que les eleccions i la data de les eleccions no ha estat una cosa casual, sinó que ha estat triada per part del president Mas precisament perquè tenim un pont... I ell sap perfectament que només pot guanyar si la gent no va votar. Que això també és renunciar a representar el poble de Catalunya. Perquè ells volen no representar el poble de Catalunya de veritat. Volen representar només a una part del poble de Catalunya i que l'altra part no vagi a votar. I nosaltres el que hem de treballar, encara que estem jugant un partit doncs, en desigualtat d'opcions, hem de fer que fins i tot amb el pont... Fins i tot amb l'inici de campanya, amb l'11 de setembre polititzat, fins i tot amb tot això hem de sortir a guanyar. I ho aconseguirem. Si la gent va a votar, si la gent surt del seu, de casa seva no. Per votar, ho aconseguirem. És així de senzill.
Però ho diu en sèrio, que creu que sigui quin sigui el resultat, tenen l'oportunitat històrica d'acabar amb els problemes identitaris de Catalunya? Ho diu en sèrio? Que encara que guanyés en el no s'acabarien aquests problemes identitaris?
Bueno, és que es posarien per sobre... opcions i problemes que són més importants per la ciutadania que aquest, perquè aquest no hi ha cap enquesta, cap estudi d'opinió, cap, que digui que la principal preocupació dels catalans és ser espanyols. Cap ni una. La principal preocupació dels catalans és, com la resta d'espanyols, per cert, l'atur, la corrupció, l'economia, els partits polítics, la qualitat educativa, etc. Per tant, si tu comences a treballar per solucionar aquests problemes i no comences a alimentar el debat identitari, doncs és evident que tindràs un govern de tots els catalans que solucioni problemes reals i que no en generi de nous. Això és una evidència.
Hi ha un tema que està dient tota l'estona, que de fet forma part ja de la precampanya i ho serà durant la campanya, que és la mobilització. Clar, els experts sempre ens havien dit que quan hi ha una participació, posem del 80-85%, ens hauríem de preocupar, perquè vol dir que la societat està molt polaritzada quan participa, malgrat els països on és obligatori votar, que n'hi ha uns quants també. Per tant, la pregunta seria si finalment vota per sota, els catalans voten per sota del 69%, 68%, que ja van ser altes i van ser les més altes a les eleccions del 2012, voldria dir que hi ha moltíssima gent que no les considera tan vitals.
Clar.
Quina lectura haurem de fer l'endemà si això acaba passant? I ja sé que ara és un futurible, però estem en aquesta situació.
Doncs
ara.
Jo, per ser justa, crec que el primer que hauríem de fer és fer autocrítica als partits que volem que hi hagi una bona participació. I això ho farem, perquè no hem estat capaços d'il·lusionar la gent per fer que surti de casa seva a votar. Però en segon terme, també ens hauríem de preguntar per què, si sembla que el futur polític de Catalunya és tan important pels catalans, per què la gent surt a votar a les generals i no surt a votar a les autonòmiques. I això hauria de ser una reflexió que els partits doncs, que volen la independència haurien de fer, no? Si és tan important el tema d'elecció del futur polític de Catalunya, per què tenim una participació tan baixa? Jo espero que no ens trobem en aquestes després del 27 de setembre, sinó que estem parlant d'una bona participació, perquè sincerament, amb aquest desafiament sobre la taula, jo no sé què més ha de passar perquè la gent no prengui consciència també de la importància que tenen aquestes eleccions, no? I jo sóc la primera que assumiré responsabilitats de com a partit, de dir per què no m'ho il·lusió anat a la gent si la participació és del 60 o el 65%, no? Però jo estic convençuda que tenim un projecte sobre la taula que és il·lusionant i que és de futur, que no és immobilista sinó que és de reformes, que és vull seguir sent espanyol i ciutadà de la Unió Europea però vull que les coses canviïn i a més amb viabilitat i amb sensatesa, no? Perquè també tenim opcions polítiques que diguem-ne que no es caracteritzen per tenir el seny a la seva ideologia, no? Nosaltres sí.
Escolti, els que no són independentistes en aquestes eleccions s'han donat, els que són independentistes han donat un pas endavant, van junts, van plegats, junts sí. Pel sí. Per què els que no són independentistes no han fet un pas endavant i no han intentat consensuar la llista conjunta?
Pel que comentaven abans, no? Perquè això no és un plebiscit, perquè si hi haguessin només dos partits, un que fos el sí a la independència i un altre que fos el no a la independència, doncs estaríem fent doncs, un plebiscit sí. Que tenim la sort que no existeixi això a les eleccions autonòmiques normals d'un país democràtic.
Però al final passarà el que deia el Manel abans, que el dia 27 a la nit es comptaran el sí i el no.
Es podran fer tots els anàlisis que volem, totes les lectures, però jo no vull renunciar a parlar en unes eleccions autonòmiques del que és important.
Del que a ciutadans li interessa parlar.
Clar, és que jo no tindria la no sé, la poca vergonya, per dir-ho d'aquesta manera, de presentar-me a unes eleccions i no dir quin serà el meu model econòmic, sanitari, educatiu i de tot tipus, no? I
vamos,
sectors...
que vostè no es veu com a número 4 d'una llista i el senyor Albiol com a número 5, no?
No, clar que no, i a més a més és que tenim el 27 de setembre les eleccions i no ho hem fet així, bueno. Per sort, perquè encara vivim en una democràcia i espero que sigui així molts anys.
Va, Joan Carles, va
sí, bé. Vostè encapçala les llistes de Ciutadans, un partit que va néixer a Catalunya, uh-huh. I per tant són les eleccions importants, no? Però a més encapçala les llistes sense el líder d'aquest partit que ja ha anunciat que es presentarà a les generals de desembre a tota Espanya, no? Deixi'm dir-li que jo crec que té una responsabilitat molt important.
Ho sé.
En el sentit no només del resultat del partit, sinó del que pot fer el senyor Rivera el desembre, segons com surti el resultat aquí a Catalunya. No és massa pes per una persona que s'ha iniciat a la política justament fa 5 anys?
Bueno, jo crec que és una responsabilitat molt important, però per sort nosaltres a Ciutadans tenim equip i tenim projecte. I respecte a la referència que fa de només fa 5 anys que tinc relació amb la política, jo crec que el que sobra a la política és gent que porti 30 anys en política i no tingui cap tipus d'experiència a l'empresa privada, no? Jo recomano a la gent que faci també una comparativa entre els candidats que es presenten a les eleccions, perquè podem trobar gent que porta molts anys a la política i tenen molta experiència, però després no han treballat a la seva vida al món real, no? No saben el que és cobrar una nòmina, no saben el que és posar en marxa una empresa o fer la declaració de l'IVA. Jo crec que cal incorporar a la política gent que sàpiga el que és la vida diària i la vida real de la gent. Jo crec que si seguim amb aquesta dinàmica de polítics que dirigeixen un país o una comunitat autònoma i que no han treballat mai fora de la política, jo crec que seguirem amb els mateixos problemes de desconnexió entre la política i els ciutadans. Dit això, és evident que tinc una responsabilitat enorme i l'assumeixo, i a més, la confiança que jo tinc és perquè tota la militància del meu partit m'ha donat el suport per ser la presidenciable per Ciutadans. Això, els partits que tenim democràcia interna i que fem primàries, tenim aquest recolzament. Jo quan estic parlant ara mateix, jo sé que estic parlant el nom de la militància i jo sé que sóc la millor candidata que el meu partit ha pogut triar, perquè ho hem comprovat, hem demanat a la gent la seva opinió i aquesta ha estat la seva opinió. No està en una designació a dit, com tenen d'altres partits, que sí que a vegades es poden deixar parlar, es poden deixar portar per, no sé, per amistats o per ser de la corda de la gent que mana, sinó que a tu t'ha triat la militància, no? I per tant, insisteixo, des de la humilitat i des de la consciència de que això és una responsabilitat, jo crec que tinc tots els elements, formació, experiència professional, experiència també política, perquè he estat portaveu parlamentari al Parlament, i confiança de la militància, que jo crec que bueno, que sóc una candidata que pot assumir el repte amb humilitat, però amb seriositat, que tinc al davant, no?
Molt bé, recte final del conversa d'aquest dissabte, avui amb la presidenciable de Ciutadans a la Generalitat, Inés Arrimadas. Les últimes preguntes del programa, Leandro.
Sí,
davant.
El programa de Ciutadans és un programa que diu que és reformista, però en qüestions com a educació, sanitat i economia, el programa de Ciutadans per Catalunya es pot definir com a liberal, progressista, conservador?
Bueno, si vols definir el nostre programa amb una etiqueta, no la trobarem. Sí, no podem...
Per resumir-lo en un minut i que la gent que ens està escoltant...
Nosaltres defensem, en l'àmbit econòmic, defensem l'economia de mercat i el principi de llibertat sobre el qual es basa l'economia de mercat, i som molt partidaris de fomentar la competitivitat i la competició entre els agents econòmics, etc. Però alhora tenim molt clares les prioritats en matèria de sanitat, d'educació i de serveis socials. És a dir, qualsevol persona que vegi el nostre programa comprovarà que som capaços de fer un equilibri entre economia de mercat claríssima, res d'intervencionisme, economia de mercat amb controls i amb àrbitres independents, però economia de mercat amb llibertat, i igualtat d'oportunitats garantint els drets d'educació pública, sanitat pública, serveis socials. Això costa molt d'entendre Catalunya i Espanya perquè és un espai polític que no l'hem tingut mai ple, l'hem tingut buit tota la vida, però si fem una repassada per països de la Unió Europea trobem que fins i tot hi ha governs, partits de govern de països com Bèlgica o com de Països Baixos, no?, que tenen un govern amb la mateixa ideologia que tenim nosaltres. Al Parlament Europeu nosaltres ens trobem en el grup dels demòcrates i liberals del Parlament Europeu. Jo crec que és un espai que és el model de futur, és el model que tenen les economies més avançades del món. Per exemple, Dinamarca és el quart país del món amb més llibertat d'empresa, però és dels primers països del món en cobertura social, i jo crec que aquest equilibri és el que hem de garantir i el que qualsevol persona que vegi el nostre programa electoral doncs podrà comprovar que inspira el programa i les mesures que proposem.
Escolti, ens situem el dia 27 a la nit, veiem que Convergència Democràtica i Esquerra han guanyat.
Espero que no sigui així, home.
Jo li plantejo ara, escolti, i el dia següent posen en marxa allò de la declaració unilateral d'independència. Què s'ha de fer?
La DUI.
La DUI famosa, aquesta famosa DUI.
Jo treballo cada dia perquè això...
Cacareja tant.
Treballo cada dia perquè això no passi, però si tenim la mala sort que passa, doncs suposo que haurem de fer servir totes les eines polítiques per part nostres i jurídiques per part del govern d'Espanya per impedir doncs, que hi hagi un govern que es pensi que està per sobre de la gent, per sobre de la política, per sobre de la democràcia i que porti a Catalunya doncs, cap a un carreró sense sortida. No?
No veu el senyor Mas allà al Palau de la Generalitat proclamar la independència?
Espero que no, espero no tornar a episodis molt negres, sí, no, de la nostra història.
Vostè ha posat damunt de la taula un escenari que ni Esquerra Republicana l'ha dibuixat així.
Jo pregunto.
Com a mínim haurien de passar 9 mesos.
Espero que no passi.
Com a mínim haurien de passar 9 mesos.
Un part. Ha de l'impacte.
8 o 18?
18 mesos per fer una construcció.
Però no el dia següent.
El camí segueix.
Posats a fer ficció política, escolti'm.
Jo espero que no tornem a veure una circumstància tan negra com aquesta.
Molt bé, doncs el que hem de fer és posar punt i final les converses d'aquesta setmana. Senyora Inés Arrimadas, moltíssimes gràcies per ser la primera convidada d'aquesta temporada, moltíssima sort i ànims per aquesta campanya que serà molt dura i complicada per tots plegats.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, en Joan Carles Valero, Manel Manchón. Tornarem com sempre la setmana que ve des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu.